Tenim precisament al telèfon la Paloma Mil, que és infermera, vocal del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Bon dia, Paloma.
Hola, bon dia.
Bon dia. A veure, explica'ns exactament què ha fallat, segons vosaltres, segons tu, des del Col·legi Oficial de Barcelona, què ha fallat en aquests primers dies de vacunació? Quin és el problema?
Bueno, jo crec que el problema és un cúmul de circumstàncies, no? És cert que no han fallat les infermeres, eh? La veritat és que la resposta a la crida, no? que des del departament es va fer, no? La campanya de vacunació contra la Covid ha estat exemplar i moltes infermeres dels diferents àmbits assistencials s'han presentat de manera voluntària o s'han ofert, no? per poder-hi participar, però sí que és cert que hem de tenir en compte que s'ha accelerat, no? l'aprovació de la vacuna i amb això s'ha accelerat els terminis, no? per iniciar la vacunació, que va ser el 27 de desembre, i per tant a partir d'aquí bueno, hi ha hagut una sèrie d'aspectes que hem de tenir en compte, més de tipus logístic, no? des del manteniment, des del transport, no? de la vacunació. Hem de tenir en compte també aquests equips de professionals que han d'anar a vacunar els centres. Hem de tenir en compte si la prioritat és anar a vacunar els centres residencials, l'estat de situació de les residències, que siguin residències verdes, que no estiguin en brot, que les famílies estiguin informades, que tant els residents com els familiars hagin pogut donar aquest consentiment informat, no? I que clar, són moltes coses que s'han de tenir en compte per poder fer efectiva aquesta vacunació.
Paloma, deixa'm retrocedir una mica. La crida que va fer el Departament de Salut ara fa unes setmanes era per trobar personal voluntari, que s'oferís voluntari a fer aquesta vacunació. Això vol dir que us deslliuraven de les vostres tasques habituals, de la vostra feina, o era a més de la vostra jornada laboral?
Era a més, vull dir, la crida era per trobar infermeres voluntàries que volguessin apuntar-se en aquest programa de vacunació, però evidentment, com vosaltres sabeu, hi ha una manca d'infermeres estructural que portem arrossegant des de fa molt de temps, i això implica que aquestes infermeres o la majoria d'aquestes infermeres que s'han apuntat són infermeres que ja estan treballant i que a més s'han apuntat de manera voluntària per fer-ho de manera complementària, fora del seu horari laboral.
Per tant, a més de fer la jornada de 8 hores, posem per cas, no?, que feu jornades de 8 hores als vostres llocs de feina, als que us havíeu presentat com a voluntaris, havíeu d'anar, a més, a posar vacunes allà on us destinessin.
Exactament. Si tu treballes, ets infermera i treballes en un hospital o en un centre d'atenció primària al dematí, doncs aniries a vacunar en l'horari que tindries disponible de tarda o a l'inrevés. I inclosos caps de setmana, festius, etc.
I per fer, o sigui, un cop feta la sol·licitud, Salut us cridava, us trucava i us donava alguna indicació més perquè s'havia de fer una formació per posar aquestes vacunes?
Exacte. Vull dir, la crida es va fer el 14, el mateix 14 de desembre, i es va tancar el 16, i sí que és cert que el departament deia que s'havia de vacunar, no?, 500.000 de persones durant el primer trimestre del 2021, i per això van fer un càlcul de 500 infermeres, tot i que es van apuntar moltes més, però van tancar amb aquestes 500. Llavors, la idea era fer aquesta formació, vull dir, les infermeres, ja tenim totes les competències per fer la vacunació, però sí que és cert que aquesta vacuna contra la Covid-19 té unes especificitats, pel que fa al manteniment, no? tot el tema més logístic, i era per això aquesta formació per poder anar a vacunar.
I aquesta formació l'heu feta?
Aquesta formació està feta de manera online i ja està, disposades. Però tot i així hem de tenir en compte que les infermeres, especialment les infermeres d'atenció primària, som, no? hem participat en totes les campanyes de vacunació i hem liderat totes les campanyes de vacunació, la grip i altres. Per tant, ja estem preparades. Però sí que és cert que estem formades específicament per aquesta vacuna contra la Covid-19, per les especificitats d'aquesta vacuna i de la Covid-19.
Deixa'm insistir en una qüestió de l'horari que no em queda clara. Si, per exemple, feu un torn de 8 a 3, per exemple, en un CAP, després fèieu vacunació, què, de 3 a... o de 4 a 9, una cosa així?
Vull dir... Sí, realment els horaris de la vacunació in situ, en el centre residencial, serien aproximadament de 9 a 1, i de 4 a 8 de la tarda.
D'acord. En el mateix centre, eh? No us heu de desplaçar les infermeres que sou voluntàries?
No, les infermeres s'han de desplaçar als centres residencials, perquè la prioritat, per això s'han fet aquesta crida amb aquests equips de vacunació en aquesta primera fase, la prioritat són els centres residencials de gent gran i de discapacitat i els professionals que hi treballen. Per tant, aquestes infermeres sí que s'han de desplaçar a aquests centres residencials. Després hem de tenir en compte que vindrà una segona fase, que s'haurà de vacunar, no?, doncs a tots els professionals de la salut, i s'hauran de vacunar a la resta de població vulnerable o amb problemes de salut crònic. I aquí sí que és clau el paper de les infermeres d'atenció primària, perquè serà, no?, com molt més comunitari, i caldrà que aquestes infermeres que ja estan liderant aquesta vacunació siguin claus per fer-ho efectiu.
Paloma, la Gemma Linyan, que és periodista del Nacional i que t'està escoltant molt atentament, et vol fer una pregunta.
Sí. Bon dia. Estaves parlant de la logística d'aquesta vacuna, no?, de l'especificitat. Uh-huh. M'agradaria que ens diguessis, clar, aquesta vacuna va amb dues dosis.
Exacte.
Val? I, a més, crec que tenia una caducitat curta de 5 dies, pot ser?
Bueno, aquestes, sabeu que les vacunes arriben congelades i s'han de descongelar. Mm. Llavors sí que és cert que hi ha dues dosis, es posa una primera dosi i després al cap de 21-28 dies s'ha de posar la segona dosi. Per tant, imagineu la logística que cal tenir en compte.
Clar, Perdona, és que la meva pregunta és, davant del retard que està havent-hi o dels problemes que estan havent-hi en els que s'han trobat, no?, a veure, com pot afectar això a la caducitat de la vacuna i el temps, doncs, que realment es necessita per posar la segona dosi, si es podran complir aquests terminis, si no es posa aquesta segona dosi, què passa amb la primera si deixa de ser efectiva? Vull dir, que si encara pot ser pitjor amb el retard que estem patint ara o els problemes que estem patint ara amb el resultat final. I si la gent que està vacunada podrà completar aquesta vacuna. I després aquesta caducitat, no?, que no entenc si es descongela, dura 5 dies, però si anem amb aquest retard i no es pot vacunar, hem perdut vacunes?
No hem perdut vacunes, això ho hem de tenir molt clar. No hem perdut vacunes, les vacunes van arribant de manera periòdica, cada dilluns arribaran vacunes, ara les vacunes estan congelades, i un cop es descongelin sí que hi ha aquest període de marge de temps per poder-les, però no hem perdut vacunes. Uh-huh. Sí que és cert que aquesta setmana ha sigut una setmana d'impàs per tots aquests temes logístics que s'han d'acabar d'encaixar, i a mi m'agradaria que poguéssim tornar a parlar la setmana vinent, perquè jo sóc conscient de tota la planificació, no? Som conscients des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, de tota la logística i de tota la planificació de centres residencials que es vacunaran a tot el territori català a partir de la setmana vinent. Per tant, sí que aquest nombre augmentarà i podrem vacunar moltes més persones i complir amb el calendari que t'ha establert.
Hem parlat a primera hora amb el doctor Antoni Trilla de l'Hospital Clínic, Paloma, i ens deia que havia faltat realisme en la planificació d'aquest calendari de vacunació. Hi estàs d'acord?
Jo crec que sí. En aquest sentit ens ha faltat una mica de planificació en aquest sentit, no? L'avançar-se aquesta aprovació de la vacuna i l'avançar-se una setmana pràcticament, no? De fet, hauríem d'haver començat avui, dia 4, la vacunació, i s'ha avançat. Per tant, tot això ha agafat amb el peu, no? Amb el peu canviat, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha d'acabar d'encaixar. Jo sé que s'estan posant, no?, tots els mitjans per fer-ho, que les infermeres estem i serem, no?, per poder liderar aquest programa de vacunació, i per tant jo crec que a partir d'aquesta setmana, de fet avui ja es comença, no?, tota la planificació de vacunes en molts centres residencials, i jo crec que els números canviaran, i molt, en aquest sentit.
Ah, Paloma Mil, una pregunta també del Marc Colomer.
Sí, Paloma, bon dia.
Hola, bon dia.
Directora d'una, dic, llegia a Twitter, la directora d'una residència, que es preguntava per què no poden administrar la vacuna les infermeres que treballen a les residències. No sé si això és així, i en qualsevol cas, si té resposta.
Perfecte. Jo crec que qualsevol infermera, no com a infermera, qualsevol infermera podria administrar una vacuna contra la contra la Covid-19 o qualsevol altre tipus de vacuna, perquè estem formades, perquè tenim les competències, no? El que passa que sí que és cert que jo crec, i això, tot això arribarà, que en aquesta primera fase s'ha intentat, precisament per les especificitats d'aquesta vacuna, no? Bueno, que s'ha de mantenir congelada, que no tots els centres poden disposar, no? Bueno, d'aquest manteniment d'aquesta vacuna, fer-ho d'aquesta manera, amb equips d'infermeres que aniran específicament, però evidentment qualsevol infermera està capacitada i té les competències per administrar les vacunes. De fet, és el nostre, no? És una de les eines per prevenir les malalties i nosaltres sempre hem liderat aquests programes de vacunació. Per tant, qualsevol infermera podria vacunar contra la Covid-19.
Paloma Mil, infermera vocal del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Moltes gràcies i molts ànims amb aquest calendari de vacunació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.